5 minuts
més. Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Matí mig encapotat avui dimarts. A partir d'avui es preveuen canvis en el temps. Ara hi entrarem. De moment, les temperatures, Neus de Nou, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Són suaus.
Sí, ens llevem amb 12 graus a Olot, a Castellfollit de la Roca i Anglès, 11 a Santa Pau, a Mieres, a Girona i a Vic, en tenen 10 a Ripoll, 13 a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i a Banyoles, a Figueres en tenen 14 i 6 a Das i a Vall de Núria.
Atenció, doncs, als canvis de temps que han d'arribar a partir d'avui. Informa Dani Ramírez.
Avui tindrem un petit canvi de temps que notarem a la tarda i al vespre, ja al matí mig ennuvolat, variable, la majoria núvols, alts i mitjans, davant del front, comença a entrar vent de garbí, la temperatura semblava d'ahir una mica més alta de nit i matinada. Ahir vam arribar als 24 graus a Cabanes, 22 a Banyoles i a Girona, 19 a Olot. Avui seran semblants, entre 18 i 22 la majoria de temperatures. Bé, arriba un front, aquest front és desgastat, atlàntic, a la tarda, al vespre, pot caure alguna gotellada, principalment a l'interior, algun xàfec al Pirineu, Cerdanya, Ripollès, si neva poquet, si plou poquet, cota de neu cap als 2.300 metres. Bé, dimecres quedarà el dia variable, més clarianes potser, la temperatura baixa lleugerament, potser cap al migdia 4 gotes a comarques interiors, però el dia vindrà marcat per núvols i clarianes. Dijous a la nit ja pot caure algun primer xàfec, però serà divendres. Divendres el dia del canvi més fort, especialment ja a la tarda divendres, arribarà un altre front, aquest és més actiu, deixarà més pluja, més nevades, nevada que pot baixar dels 2.000 ràpidament cap als 1.500 metres. I és que divendres i dissabte, sobretot dissabte, notarem una baixada de temperatures i tant dissabte com diumenge l'ambient serà d'hivern, amb glaçades de matinada, tramuntana i també la nevada haurà estat, creiem, moderada a intensa pel que fa a divendres i dissabte matinada. Pot deixar més de 20 centímetres a bona part del Pirineu.
Del 22 al 27, setmana del Black Friday. Superoferta, una caixa de gamba vermella extra i una caixa d'escamarlà gros per només 50 euros. I la supermariscada, el 25 i el 26 de novembre, amb un quilo de musclos, mig quilo de cloïses, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de navalles i una safata amb 6 amorinyes per només 24 euros. No esperis a última hora i fes ara els teus encàrrecs a la botiga o al 902 03 91 52.
Tercera jornada del judici contra el policia nacional acusat de matar a trets la parella a Olot. Avui serà el torn dels forenses i les pericials. Es preveu que a la tarda les parts anunciïn les conclusions definitives i que demà al matí el tribunal lliuri l'objecte del veredicte als membres del jurat popular. Aquest dilluns han declarat la filla i alguns veïns com a testimonis.
Bueno, César era bastante machista, incluso facha, me atrevo a decir también. Era un señor que... Es un señor que aún he estado viviendo en Olot, en Cataluña, por ejemplo, en alguna situación, yo hablando con mi madre, siempre yo hablaba con ella en catalán. Bueno, alguna vez me había pedido que por favor hablara en castellano porque él no lo entendía, a lo cual mi respuesta era, yo estoy hablando con mi madre, no contigo, entonces no tienes por qué saber qué estoy explicándole. Y bueno, un poco como muy dominante en muchas situaciones.
El fiscal Enrique Barata i l'acusació particular encapçalada per la lletrada Maria Monguilot acusen el policia nacional d'un delicte d'assassinat amb les agreujants de gènere i parentiu i demanen una pena de 24 anys de presó. L'advocat de la defensa, Carlos Carretero, admet l'assassinat però apunta que hi ha circumstàncies eximents o atenuants. Serà el nostre tema d'obertura el dia en què també parlarem d'assetjament escolar perquè un de cada quatre alumnes de primària considera que ha patit algun tipus d'assetjament escolar.
En declaracions al programa En Profunditat de Ràdio Olot, Francesc Sidera explica que les dades d'assetjament entre alumnes d'educació primària és molt elevat. El ciberassetjament també és protagonista degut a que cada vegada més aviat els nens i nenes disposen de dispositius mòbils al seu abast i això augmenta el risc. Les eines d'ajuda hi són, però encara no són les suficients per tal de minimitzar les dades d'aquest tipus de situacions a l'escola.
Clar, amb l'assetjament s'ha de diferenciar del que és simplement agressivitat o violència, no? Per tant, seria un tipus específic d'agressivitat, no? En la qual doncs, hi ha una repetició, és a dir, si dos alumnes barallen a la classe, doncs no és assetjament, no? I si encara que es barallin doncs cada dia tampoc és assetjament, perquè en l'assetjament hi ha un abús de poder, és a dir, que és un alumne doncs, que és més fort que un altre, o potser que és més intel·ligent, o potser són diversos alumnes que abusen d'un altre, no?
El model actual agroindustrial fa perillar el futur del sector agrari. Ho ha dit el director de l'Associació de Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya, Jordi Terrades, en el marc d'una jornada dedicada al món agrari a la Garrotxa.
Que hi ha una falta de relleu en el sector primari de les petites explotacions i familiars, i que estem acostumats que aquestes petites explotacions que fan producte de proximitat, que ens mantenen el paisatge i el territori, doncs la tendència del model actual agroindustrial que fa doncs, és acaparar terres i fer que aquest model estigui més en perill i per tant no hi hagi aquest relleu que en els darrers anys doncs, joves que s'incorporaven tradicionalment ja del seu àmbit familiar doncs això no succeeixi i també entrin perfils nous de gent que no està vinculada al sector primari que volen fer producció i tot i així la suma d'aquest relleu és molt inferior a l'habitual que hi havia hagut fins ara a Catalunya i també a la nostra comarca.
Els joves no arriben a treballar al sector i la crisi de les primeres matèries ha tirat enrere aquells que volien dedicar-s'hi. On les coses tampoc van bé, Neus, és el sector de les llibreries.
Doncs no, perquè les llibreries d'Olot també estan notant la falta de distribució de llibres. Fins a 3 mesos han hagut d'esperar algunes persones per rebre el llibre que havien demanat. Ara mateix hi ha una manca de servei per part de la distribuïdora principal que acumula milers de llibres als seus magatzems. De cara a la campanya de Nadal, llibreries com la Isop d'Olot no podran servir tots els llibres que voldrien.
Nadal és un dels moments estrelles de l'any justament amb Sant Jordi, però clar, el problema és que hi haurà certs llibres que no els podrem servir en els clients perquè la distribuïdora tampoc no ens els podrà servir.
I pel que fa a l'àmbit laboral, la Policia Municipal de Girona ha enterrat la confiança en l'equip de govern portant un taüt al mig del Saló de Plens i simulant un sepeli, repartint fins i tot recordatoris entre els regidors.
A l'escrit demanen que es pregui pels seus drets laborals i la conciliació familiar. La protesta s'emmarca dins el conflicte obert que la plantilla manté amb l'equip de govern i que aquest setembre va portar els policies a plantar-se a decidir no fer més hores extra.
Bé, i pel que fa als esports, avui tenim 3 ítems d'importància. El primer és el gran inici de Lliga dels 2 segona catalana del Club Bàsquet Vall d'en Bas. Tots dos equips disputen la temporada d'estrena a la categoria després de l'ascens aconseguit el curs passat.
Destacant els nois que encara no han perdut cap partit aquesta temporada.
Escoltem l'entrenador del Club Bàsquet Vall d'en Bas, és en Pau Marguer.
És molt millor del que es pensàvem. La veritat, no comptàvem estar en la situació que estem ara, no? De 6 victòries en 6 partits. Sí que és veritat que els equips de dalt encara hem de jugar i que seran això a partir de les pròximes setmanes, però al final la feina que havíem de fer de treure els partits a casa, de competir-los tot s'està donant, doncs, amb molt bona nota.
I avui també és notícia en Oliveres, que és campió de la Beovia de Sant Sebastià. Tot i no arribar com a favorit en una de les curses més tradicionals del panorama espanyol, l'Olotí va fer una gran marca, quedant-se a molt poc temps del rècord. La prova d'aquest diumenge va plegar gairebé 30.000 participants.
Bueno, al final hi havia atletes molt bons i per mi, per poder optar a sol podi o guanyar, havia de ser una carrera bastant dura des de bon principi per intentar no arribar gaires atletes a l'esprint, que després sí que aquests atletes que estan més acostumats poden ser més ràpids amb els metres finals.
I Martí Baireda aconsegueix la 6ª posició en el Mundial de Bici Trial.
La competició que es feia a Abu Dhabi comptava amb els millors pilots del món i l'Olotí va aconseguir classificar-se per la final a 6 amb unes semifinals de pel·lícula.
Els nervis i la pressió em van jugar una mica una mala passada. No vaig tenir sort amb aquests passos tècnics que em van fer fallar, no? I això va fer doncs, que no pogués estar en aquesta lluita. Però bueno, així és com són aquests campionats. Ja sabem que la pressió i els nervis doncs, és el que hi ha.
El Mundial de Bici Trial a Abu Dhabi el va guanyar un dels favorits, l'anglès Jack Carthy, que li va treure 160 punts al pilot olotí.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. Avui el trànsit es preveu normalitzat tenir en compte les entrades i sortides dels centres escolars i les hores de més afluència per creuar la ciutat. Per avui, de carrers tallats, tenim carretera Les Feixes tot el dia, el carrer Dolors durant el matí i el carrer Alt d'Altura a l'alçada del número 14. Després tenim les reserves d'estacionament a la càrrega i descàrrega del carrer Hospici, el Ramon Casas, l'alcalde Lluís Casademont, el carrer Fluvià, Josep Ayats i Casimir Plana. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. 5 minuts més! En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Doncs el quart del Llevant, això ja és massa, eh? Minut 34, gairebé 35 de la primera meitat. Ostres, em sembla un resultat excessiu, molt de càstig per la Unió Esportiva Olot, que està patint massa davant d'un Llevant que està sent letal en els últims metres.
La Copa del Rei no va sortir bé. El Llevant ens va guanyar per 0-4 i ens va eliminar per la via ràpida. Anirà millor la Copa Catalunya? Aquest dimecres ho sabrem. L'Olot torna a jugar a casa contra un rival de segona divisió. I aquesta vegada, el premi de guanyar seria arribar a una final. Dimecres, en directe des de l'estadi municipal, Olot-Andorra. Semifinals de la Copa Catalunya Absoluta. A 6:45 de la tarda, a la prèvia, i a 1:48 del vespre, al partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot i l'Ajuntament d'Olot. Olot!
5 minuts més. Pàgina judicial, tercera jornada del judici contra el policia nacional acusat de matar la parella a trets a Olot. Avui serà el torn dels forenses i les pericials. Es preveu que a la tarda les parts anunciïn les conclusions definitives i que demà al matí el tribunal lliuri l'objecte del veredicte als membres del jurat popular. Aquest dilluns han declarat la filla i alguns veïns com a testimonis. Ho ha seguit en Roger Isern.
El judici contra el policia nacional acusat de matar la parella a trets a Olot l'abril del 2019 ha continuat aquest dilluns amb les declaracions dels testimonis. Entre els que han passat per la sala de vistes de l'audiència hi havia la filla de la víctima, que vivia amb ella al pis del carrer Verge de la Guia, veïns del bloc, amigues de la dona i diversos policies. Tant la filla com l'entorn de la víctima han coincidit a explicar que ella i el policia mantenien una relació molt tòxica, marcada per continus alts i baixos i discussions constants. La filla ha estat la primera en declarar aquest dilluns.
Bueno, César era bastante machista, incluso facha, me atrevo a decir también, era un señor que es un señor que aún he estado viviendo en Olot, en Cataluña, por ejemplo, en alguna situación yo hablando con mi madre, siempre yo hablaba con ella en catalán. Bueno, alguna vez me había pedido que por favor hablara en castellano porque él no lo entendía, a lo cual mi respuesta era yo estoy hablando con mi madre, no contigo, entonces no tienes por qué saber qué estoy explicándole. Y bueno, un poco como muy dominante en muchas situaciones.
La noia, que en el moment del crim tenia 24 anys, ha descrit l'acusat com un home masclista, fatxa i molt dominant, a qui a més d'una ocasió li havia vist alçar la veu contra la seva mare. Però no tan sols això, tant ella com les amigues de la víctima han relatat que uns 5 mesos abans del crim el policia nacional l'havia agredida. Tot i que en un principi la víctima va voler denunciar-lo, al final es va fer enrere. Segons han dit tant la filla com les amigues, perquè l'acusat l'amenaçava, dient-la que si ho feia, la perjudicaria la feina, entre d'altres, dient que prenia antidepressius. A més, una de les amigues ha declarat que el policia nacional va arribar a regalar-li una bala, dient-li que portava el seu nom.
Al principio quería denunciarlo, pero luego se ve que él amenazó diciendo que como tomaban pastillas antidepresivas, que le iba a decir lo de... Bueno, que le iba a perjudicar en su trabajo y que... Sí, que la iba a... Sí, la amenazó para que no lo denunciara, vaya. Y no lo denunció. Con la pistola no lo sé. Yo sé que le regaló una bala.
¿Le regaló una bala?
Hmm.
¿Y dijo algo cuando le regaló esta bala?
Irene me dijo cuando le regaló la bala que esa bala llevaba su nombre.
El fort caràcter que tindria l'acusat també s'ha fet palès durant la declaració d'un dels veïns del bloc. L'home ha explicat que els divendres a vegades escoltava com el policia i la víctima arribaven en cotxe a l'edifici. Des de dins el pis estant, el sentia com cridava «Viva Espanya» o com li deia de males maneres a la dona que baixis cony perquè sortís del cotxe.
Y me estrellaba y escuchaba cuando llegaba y que le decía «baja», bueno, de malas maneras. Pues venía justo delante de la casa y yo me pensé, yo me quedaba ahí. Comenzaba «¡Viva España!», grito pelado, y yo «hostia». Y, hostia, «¡Viva España, baja, coño!», no sé qué. Yo tenía la persiana bajada y tampoco cuando escucho estas cosas no me suelo...
Pel que fa a la nit del crim, la matinada del 19 al 20 d'abril del 2019, la filla ha explicat que aquell dia ella i el seu xicot van arribar al pis cap a la una. Havien estat tot el dia a Barcelona, en un festival de música electrònica. La seva mare va arribar-hi sola uns 20 minuts més tard i ja va veure que no feia bona cara. El judici continua durant aquests dies amb les declaracions dels Mossos d'Investigació i la policia científica. Durant el matí de dimarts serà el torn dels forenses i les pericials. Es preveu que durant aquests dies també les parts anunciïn les conclusions definitives i s'entri a la fase d'informes i que dimecres al matí el tribunal lliuri l'objecte del veredicte als membres del jurat popular. El fiscal Enrique Barata i l'acusació particular, encapçalada per la lletrada Maria Monguilot, acusen el policia nacional d'un delicte d'assassinat amb les agreujants de gènere i de parentiu i demanen una pena de 24 anys de presó. L'advocat de la defensa, Carlos Carretero, admet l'assassinat però apunta que hi ha circumstàncies eximents o atenuants.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Un de cada quatre estudiants de primària considera que ha patit algun tipus d'assetjament escolar.
En declaracions al programa En Profunditat de Ràdio Olot, Francesc Sidera explica que les dades d'assetjament entre alumnes d'educació primària és molt elevat. El ciberassetjament també és protagonista degut a que cada vegada més aviat els nens i nenes disposen de dispositius mòbils al seu abast i això augmenta el risc. Les eines d'ajuda hi són, però encara no són les suficients per tal de minimitzar les dades d'aquest tipus de situacions a l'escola.
Dijous passat es va celebrar el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, un dia que no hauria d'existir sota cap mena de concepte, però que malauradament té motius per celebrar-se a casa nostra. A Catalunya, nens i nenes pateixen diàriament assetjament escolar, ja sigui físic o psicològic, dins o fora de l'aula. Els estudis demostren en dades que l'assetjament és alt entre alumnes de primària. El professor adscrit de la Universitat de Girona, Francesc Sidera, ha explicat que l'assetjament escolar a Catalunya té unes dades elevades.
Sí, així a grans trets podem dir que el percentatge de víctimes és molt elevat. Sempre depèn de quins criteris apliquis, però bé, amb uns criteris, diguéssim, una mica amplis, vam tenir que al voltant del 36% doncs, d'alumnat complint els criteris d'haver estat víctima d'assetjament en els últims dos mesos. Si fèiem una pregunta directa i preguntàvem a l'alumnat «has estat víctima?», la resposta baixava una mica i era al voltant del 24%, però bé, estem parlant de que un de cada quatre alumnes tenen comportaments que ells consideren que han estat d'assetjament.
Tot un equip de persones juntament amb Francesc Sidera han elaborat un estudi on han calculat a través d'una mostra on s'han utilitzat dades disponibles de l'abril del 2018 al Directori de Centres Educatius del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquestes dades informaven d'un total de 325.766 alumnes de tercer a sisè a les escoles de primària catalanes, de les quals 220.464 del sector públic i 105.000 del sector privat.
Clar, amb l'assetjament s'ha de diferenciar del que és simplement agressivitat o violència, no? Per tant, seria un tipus específic d'agressivitat, no? En la qual doncs, hi ha una repetició, és a dir, si dos alumnes barallen a la classe, doncs no és assetjament, no? I si encara que es barallin doncs a cada dia tampoc és assetjament perquè en l'assetjament hi ha un abús de poder, és a dir, que és un alumne doncs, que és més fort que un altre o potser que és més intel·ligent o potser són varis alumnes que abusen d'un altre, no? Per tant, hi ha aquest component d'abús de poder o comportament de repetició, per tant, si passa un sol dia tampoc ho considerem assetjament, hi ha d'haver una intencionalitat, és a dir, si fas mal a un altre sense voler, tampoc. No? Aquests serien com els tres punts que diferencien l'assetjament de l'agressivitat.
El percentatge d'infants que en els dos últims mesos han estat víctimes d'assetjament en algunes de les seves modalitats és del 36% i de ciberassetjament del 4,6%. Per altra banda, el percentatge d'agressors és del 14,7% i de ciberagressors de l'1,6%. Sidera explica que les ajudes han de ser presents i de totes les parts.
Un de cada tres infants que deien que havien patit assetjament deien que no buscaven ajuda. Llavors, per tant, és important que tant a l'escola com a les famílies doncs estiguin molt al cas. Clar, què passa a l'escola? Doncs moltes vegades els nens ja són llestos i aquest tipus de comportament no es fan davant dels mestres. Llavors busquen quan en moments que el mestre no hi és, al pati, i en aquest sentit també és important doncs, estar molt alerta en aquests espais en què normalment no hi ha mestres. No?
Francesc Sidera també detalla que tenir mòbil augmenta 4 vegades més el risc de patir ciberassetjament mitjançant insults a través de les xarxes socials.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Pàgina econòmica. El model actual agroindustrial fa perillar el futur del sector agrari, ho ha dit el director de l'Associació de Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya, Jordi Terrades, i ho ha fet en el marc d'una jornada dedicada al món agrari a la Garrotxa.
Terrades ha explicat que el sector primari no passa el seu millor moment i que pateix molts entrebancs per tenir un futur digne. Els joves no arriben a treballar al sector i la crisi de les primeres matèries ha tirat enrere aquells que volien dedicar-s'hi.
El món rural de la Garrotxa no passa pel seu millor moment, ni a casa nostra ni arreu de Catalunya, que el seu present i també futur preocupen d'allò més. Els joves no s'interessen pel sector per motius econòmics, ja que segons ells no compleix les seves condicions esperades. També un dels condicionants és el sector industrial, protagonista en els darrers temps i que acapara a molt talent jove. El gerent d'Adrinó, que és Jordi Terrades.
El que hi ha és una falta de relleu en el sector primari, de les petites explotacions i familiars, i que estem acostumats a aquestes petites explotacions que fan producte de proximitat, que ens mantenen el paisatge i el territori. Doncs la tendència del model actual agroindustrial que fa doncs, és acaparar terres i fer que aquest model estigui més en perill i per tant no hi hagi aquest relleu que en els darrers anys doncs, joves que s'incorporaven tradicionalment ja del seu àmbit familiar doncs això no succeeixi i també entrin perfils nous de gent que no està vinculada al sector primari que volen fer producció i tot i així la suma d'aquest relleu és molt inferior a l'habitual que hi havia hagut fins ara a Catalunya i també a la nostra comarca.
Terrades justifica aquesta problemàtica a causa dels motius econòmics i la falta d'experiència en el sector. Demana un pas ferm de les institucions que encara no han treballat per posar solució a falta de joves en el sector rural.
Hi ha unes barreres d'entrada perquè cada vegada doncs, calen unes inversions, a part que falta coneixement, doncs hi ha un problema d'accés a la terra, hi ha una problemàtica és complexa i el que es tracta és d'entre tots anar-ho a solucionar, no només el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que ja està fent la seva feina, però potser és moment que altres actors a nivell local que tradicionalment no hi han donat suport, doncs visibilitzem, posem en valor i ajudem també en aquesta part.
Des de l'Associació de Desenvolupament Rural Integral s'ha realitzat un estudi a la comarca per detectar les mancances del món agrari i el perquè falten joves per garantir-ne el seu futur.
En què vam fer un estudi aquí a la comarca de la Garrotxa, aquest primer semestre del 2022, i n'hem tret unes conclusions. De veure aquesta manca de relleu, s'ha vist que hi havia una sèrie de mancances i potser el que no estava o aportem de nou és posar unes fases d'un itinerari, de dir, des de que la gent s'incorpora, però també el que plega, que és a vegades on queda invisible o que no té tant suport o es desconeix i és aquí a vegades on es trenca potser aquesta cadena. No? I per tant, també es tracta del que es vol incorporar, ajudar-lo, lligar-ho amb el que ho vol deixar i poder seguir aquest...
Aquest dilluns s'ha celebrat a Can Trona de la Vall d'en Bas una jornada dedicada al món agrari de la Garrotxa, on s'han posat punts en comú per trobar el camí cap a un futur ple d'oportunitats en el sector primari.
I la situació també es complica per les llibreries. Les d'Olot també noten la falta de distribució de material, de llibres més concretament. Fins a 3 mesos han hagut d'esperar algunes persones per rebre el llibre que havien demanat.
Ara mateix hi ha una manca de servei per part de la distribuïdora principal principal que acumula milers de llibres al seu magatzem. De cara a la campanya de Nadal, llibreries com la Isop d'Olot no podran servir tots els llibres que voldrien.
Esperar 3 mesos per poder llegir un llibre. Aquesta és la situació actual de moltes llibreries de Catalunya que es veuen afectades per la falta de distribució de llibres. Des de fa unes setmanes que no reben els llibres que havien demanat i han de fer esperar els clients un llarg temps. La gran fusió de les dues distribuïdores n'ha estat l'agreujant. A Olot, la majoria de llibreries tenen aquest gran problema. Àgata Los Santos és llibretera de la llibreria Isop d'Olot.
Hi ha hagut gent que, mira, ha estat esperant 3 mesos un llibre. Hem passat de tenir un llibre que el podem tenir l'endemà, com aquí normalment que demanem, si és un llibre que està en estoc, l'endemà el tenim, doncs que pot ser algun llibre, algun puntual, n'hi ha d'altres que triguen un parell de setmanes, n'hi ha d'altres que triguen un mes, però el problema és que ells no troben els llibres en els magatzems, no? I llavors, clar, no ens poden arribar fins a nosaltres. Hi ha una petita solució, que és anar-lo demanant a altres subdistribuïdores, que en diuen, però clar, arriba un moment que aquestes subdistribuïdores tampoc ja no els hi queden els llibres, no? I llavors tots hem d'anar a petar allà mateix, que és en aquell macromagatzem que tenen, on no arriben els llibres fins aquí.
Casos com els de la llibreria Isop són el denominador comú del dia a dia actual de les llibreries. Es veuen estancades i sense poder oferir allò que voldrien els seus clients. Los Santos ho defineix com un gran drama.
Ens afecta que no podem servir aquells llibres que voldríem servir, no? I que per suposat no tenim aquí unes novetats que en certs moments hauríem volgut tenir i no hem pogut tenir, no? I sobretot en altres casos, no és el nostre cas, perquè per exemple no teníem llibres de text, però això va afectar molt a les llibreries que tenen llibres de text.
Àgora i Les Punxes eren les dues grans distribuïdores de Catalunya del sector llibreter. Ara, però, la seva fusió s'ha convertit en un problema per a les llibreries d'arreu del territori. Acumulen molts retards d'entregues que poden arribar a perjudicar una de les grans campanyes del sector, el Nadal.
Nadal és un dels moments estrelles de l'any justament amb Sant Jordi, però clar, el problema és que hi haurà certs llibres que no els podrem servir als clients perquè la distribuïdora tampoc no ens els podrà servir.
Les llibreries d'Olot i d'arreu de Catalunya desitgen que hi hagi una solució el més aviat possible per tal de recuperar la normalitat i poder tornar a vendre llibres per a tots els gustos.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Traiem el cap a les comarques de Girona. La policia municipal ha enterrat la confiança en l'equip de govern portant un taüt al mig del saló de plens de l'Ajuntament i simulant un sepeli, repartint fins i tot recordatoris entre els regidors.
A l'escrit demanen que es pregui pels seus drets laborals i la conciliació familiar. La protesta s'emmarca dins el conflicte obert que la plantilla manté amb l'equip de govern i que aquest setembre va portar els policies a plantar-se i a decidir no fer més hores extra. El delegat del CIPFEPOL a les comarques gironines és Sergi Fernández.
Entenem que el que vol la plantilla és negociar. El que no pot ser és que un dels dos interlocutors faci cas omís a les pretensions. Podem discrepar o no arribar a acords, però com a mínim necessitem saber que l'altra part algú escolta. Portem 2 mesos i escaig de conflicte i encara no tenim per part de l'altre interlocutor cap tipus de proposta. Ho trobem inadmissible.
Abans d'entrar a la sala de plens, els agents han tornat a fer una sonora protesta a la plaça del Vi. També s'hi han sumat amb petards i xiulets membres de la Junta de Personal i les Brigades per reclamar l'augment de sou promès arran de la valoració dels llocs de treball.
Mentrestant, a l'interior de l'Ajuntament s'ha celebrat el ple que ha aprovat el topall del 15% dels pisos turístics als diferents barris i sectors de la ciutat amb el vot per la mínima de l'oposició i enmig de les crítiques d'haver-lo hagut d'avalar sota l'amenaça que la moratòria de llicències decaigui.
Guanyem Girona i el PSC han optat per fer un vot diferenciat amb només un dels seus membres votant a favor. El tinent alcalde d'Urbanisme de Girona és Lluís Martí.
Sí que comentava realment que pot haver diferències entre sectors. Nosaltres el que hem intentat amb aquest topall és afavorir precisament que allà on es pugui produir un accés no es produeixi i que per tant en altres sectors o barris que ara mateix no es donen aquestes implantacions i puguin ser i d'alguna manera revifin també la vida de barri o les renovacions a nivell fins i tot de rehabilitacions d'habitatge.
Durant el debat, l'oposició en bloc ha criticat l'equip de govern per anar darrera hora amb la proposta, posant-los al damunt una espasa de Damocles. A més, els grups també han posat en dubte que s'apliqui un model de traç gruixut a tota la ciutat, perquè el topall s'aplica de manera homogènia, sense anar al detall de la realitat dels diferents barris.
No ens movem encara de Girona perquè l'Ajuntament de la ciutat i l'Associació Espanyola contra el Càncer han posat en marxa una consulta popular perquè la gent proposi quins punts de la ciutat es podrien convertir en espais lliures de fum.
L'objectiu d'aquesta campanya és conscienciar la població de l'impacte que pot tenir el fum del tabac i fomentar una vida més saludable. L'enquesta està oberta a tothom i permet escollir si volen convertir en espais lliures de fum les zones d'equipaments esportius, els voltants dels centres cívics o les zones enjardinades. Els participants també poden proposar altres zones. La consulta estarà oberta fins al 16 de gener i després el consistori tindrà en compte els resultats, tot i que no es fixa una data per aplicar la proposta.
Encara en salut, avui també hem sabut que el 80% de les persones que s'han atès a urgències al Trueta de Girona durant el 2021 per coronavirus no estaven vacunades o no tenien la pauta completa.
Segons dades de l'anuari de l'ICS Girona, el pic de pacients crítics o semicrítics que hi havia ingressat al Trueta a causa del virus va ser el 2 de febrer, quan hi havia 43 casos. Al llarg de tot el 2021, l'Hospital Gironí ha registrat 1.317 ingressos relacionats amb aquesta patologia. L'estada mitjana de les persones que han ingressat per coronavirus ha estat de 14 dies. A més, l'administració dels fàrmacs per a pacients Covid-19 ha fet incrementar el cost mitjà de l'estada a l'hospital. Durant el 2021, el Trueta ha destinat 257 euros de medicaments per cada malalt.
I la plataforma Aturem la C32 ha celebrat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que declara nul el projecte d'ampliació de la carretera entre Blanes i Lloret de Mar. Segons detalla la plataforma en un comunicat, aquesta era la tercera vegada que el govern intentava tirar endavant la prolongació de la via i ho feia incomplint, diuen, la llei del canvi climàtic de Catalunya.
Per l'entitat, cal explorar alternatives com ara desdoblar la GI-682 per crear un carril bus o estudiar el projecte del tren tram entre els dos municipis. La plataforma creu que l'obsessió de la Generalitat a l'hora de promoure aquest projecte de prolongació és inexplicable.
I mentre algunes sales de cinema tanquen, com per exemple la coneguda Arinco de Palamós, altres amplien. El Cinema Truffaut de Girona inaugurarà aquest divendres la segona sala, que està en el mateix edifici del Modern. La sala 2 arrencarà amb l'estrena a Girona del film Tori i Lokita, l'última obra dels germans Dardenne.
L'obertura de la segona sala coincideix amb el 22è aniversari del cinema municipal. Per això, aquest dijous 17 a les 9 del vespre es projectarà un passe gratuït de la pel·lícula La nit americana de François Truffaut. A més, a partir de les 5 de la tarda hi haurà una jornada de portes obertes perquè els espectadors puguin veure la nova sala del cinema Truffaut de Girona.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. Gran inici de Lliga dels dos, segona catalana del Club Bàsquet de la Vall d'en Bas. Tots dos equips disputen la temporada d'estrena a la categoria després de l'ascens aconseguit el curs passat. Destaquen els nois, que encara no han perdut cap partit aquesta temporada, informa Aniol Puigverd.
El segona catalana masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas ha començat la temporada de la millor manera. Primer any a segona després de l'ascens aconseguit la temporada passada i líders després de 6 partits amb 6 victòries. La darrera aquest cap de setmana a casa contra el Torroella. L'entrenador del Club Bàsquet Vall d'en Bas és Pau Marguí.
És molt millor del que es pensàvem. La veritat, no comptàvem estar amb la situació que estem ara, no? De 6 victòries en 6 partits. Sí que és veritat que els equips de dalt encara hem de jugar-hi, que seran això a partir de les pròximes setmanes, però al final la feina que havíem de fer de treure els partits a casa, de competir-los tots, s'està donant, doncs, amb molt bona nota.
A banda de ser un equip coral on tothom qui més qui menys contribueix, com ja es va veure la temporada passada, enguany els de la Vall compten amb una referència. Xavi Corcoi, jugador amb experiència a categories superiors i que l'any passat jugava al Sant Joanenc.
S'està ficant l'equip a l'esquena als moments importants, és fitxar un jugador amb un gran bagatge de bàsquet en molts nivells, en categories superiors, i que al final ens ajuda a tots, a l'equip, amb la veterania, a baixar els joves i a sobre minuts així calents, com que ens han ficat a dos, tenir-lo a pista és un referent. Encara que els punts, de moment en tindrà per que en farà més, però sí que és molt important per nosaltres.
Aquest dissabte el Vall d'en Bas visitarà el Salt B. Qui també ha començat molt bé el curs són el segona catalana femení del Vall d'en Bas, que també són líders després de 7 partits jugats amb 6 victòries. Elles, igual que els nois, també venen de pujar de categoria el curs passat.
I dos noms propis, el primer el de Nan Oliveres, que ha quedat campió de la Beovia de Sant Sebastià. Tot i no arribar com a favorit en una de les curses més tradicionals del panorama espanyol, l'Olotí va fer una gran marca quedant-se amb molt poc temps del rècord. La prova d'aquest diumenge va aplegar gairebé 30.000 participants.
20 quilòmetres són els que uneixen el poble de Beovia de Sant Sebastià. Aquest diumenge s'hi ha celebrat la 57a edició de la cursa Beovia Sant Sebastià. Una prova que va reunir 30.000 corredors, amb la curiositat de que gairebé 7.000 han estat catalans. L'Olotí Nan Oliveres no partia com a favorit a guanyar aquesta prova, ja que la seva especialitat és el triatló. Tot i així, va sorprendre tothom i va fer una gran marca amb 1 hora, 1 minut i 29 segons, guanyant la cursa en solitari a 22 segons del segon classificat, el de Saragossa, José Olmos. L'Olotí tenia clar que havia d'imposar el seu ritme als quilòmetres finals per aconseguir la primera posició.
Bueno, al final hi havia atletes molt bons i per mi, per poder optar a sol podi o guanyar, havia de ser una carrera bastant dura des de bon principi per intentar no arribar gaires atletes a l'esprint, que després sí que aquests atletes que estan més acostumats poden ser més ràpids amb els metres finals. I això ja des de bon principi vaig intentar posar un ritme bastant dur. Era un circuit molt exigent, que hi havia dues o tres pujades d'un parell de quilòmetres, i això vaig intentar pues, ja ficar ritme de bon principi. Vam anar perdent grup, vam anar perdent corredors, fins que a la meitat de la carrera ja només ens vam quedar dos atletes, i després a l'última pujada al quilòmetre 15-16 vaig intentar pues, imposar una mica més de ritme fins que vaig quedar sol a dalt a la pujada, i els últims 4 quilòmetres els vaig fer tots sols fins a Sant Sebastià.
Un cop s'ha donat el tret de sortida a aquesta nova edició de la Veovia Sant Sebastià, han sortit una desena de corredors al capdavant, dels quals, a mesura que han anat passant els quilòmetres, n'han quedat dos. Es tracta de l'Olotí Nan Oliveres i un altre català, Artur Bossi, que en els quilòmetres finals s'ha vist superat per l'esprint de l'Olotí. Oliveres s'ha quedat a poc més d'un minut de superar el rècord de Carles Castillejo el 2016. En el quadre femení, la guanyadora també té segell català, ja que la primera posició ha estat per la barcelonina Cristina Silva. Oliveres es mostra sorprès per la velocitat que va posar durant tota la prova.
No pensava poder córrer tan ràpid perquè és un circuit molt exigent, hi havia moltes pujades, a més va fer molta calor ahir allà a Sant Sebastià. Vam haver els avituallaments, doncs vam haver d'agafar aigua tots els avituallaments perquè sí que ho vam passar una mica malament, però sí que em vaig trobar molt bé i vaig, bueno, doncs vaig córrer molt ràpid. I això pues, em vaig trobar molt bé des de bon principi i vaig poder disfrutar molt.
Després d'aquesta cursa de Sant Sebastià, on ha aconseguit el primer lloc, ara ja va acabant la temporada. Les dues últimes proves de l'any seran la mitja marató de Ripoll d'aquest cap de setmana i, per últim, una Copa Continental de Triatló al Marroc.
I Martí Vaireda també és notícia perquè aconsegueix la sisena posició en el Mundial de Bicitrial.
La competició que es feia a Abu Dhabi comptava amb els millors pilots del món i l'Olotí va aconseguir classificar-se per la final a 6 amb unes semifinals de pel·lícula.
Martí Vaireda, sisè del món en el Mundial de Bicitrial de la categoria Elite 26 polzades. El Mundial celebrat a Abu Dhabi durant aquest cap de setmana va deixar unes semifinals trepidants per l'Olotí. Aquesta fase del Mundial compta de 5 zones i 3 voltes. Vaireda va sumar 0 punts a la zona 4 en les 3 rondes i en l'últim moment, en la zona 5 de la última volta, necessitava fer 20 punts per a poder-se classificar per la gran final. Finalment va fer una magnífica prova, sumant 40 punts, que van permetre accedir a la final a 6. Tot i així, la sisena posició mundial no era el que esperava.
Estic molt content per haver pogut competir al Campionat del Món, per haver entrat a la final. Allà a Abu Dhabi, l'experiència i tot això que ha suposat, doncs, molt content, molt guai, la veritat, ja no puc esperar pel Campionat del Món el 2023. Per altra banda, amb la sisena posició, no, que és com vaig acabar al final, no és la plaça per la que hem estat treballant tan dur. Hem estat treballant tan dur, doncs, per lluitar pel podi, i cosa que es podia fer perfectament amb tal com estava físicament i tècnicament.
La final del Mundial de Bicitrial es basa en un circuit molt tècnic, però que només es concentra en una volta. Una volta on els nervis i la pressió d'estar entre els millors del món pot aparèixer i trastocar tota la feina per la qual havies treballat durant l'any. Això és exactament el que li va passar al pilot Olotí. Això ho explica a Ràdio Olot.
Els nervis i la pressió em van jugar una mica una mala passada. No vaig tenir sort amb aquests passos tècnics que em van fer fallar, no? I això va fer, doncs, que no pogués estar en aquesta lluita. Però bueno, així és com són aquests campionats. Ja sabem que la pressió i els nervis, doncs, és el que hi ha, i que al final una final és una volta només, per tant no hi ha temps a demostrar res, has de tenir molta sort, aquell dia notar-te molt bé, i ja està, no va ser el cas. Pot dir així, doncs, supercontent i molt motivat per l'any que ve, aviam si aconseguim una millor posició i torna a entrar a la final.
El Mundial de Bicitrial a Abu Dhabi va guanyar un dels favorits, l'anglès Jack Carthy, que li va treure 160 punts al pilot Olotí. No obstant, Vaireda té més ganes que mai de tornar a competir al pròxim Mundial per demostrar que pot entrar al podi dels millors del món.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.